Salacadulla, chalchicomulla, bididi badidi bu. Todo se logra con solo decir bididi badidi bu.
Es Marc.
Aquí está la conexió, no?
Aquí. Sí, però això no és òpera, això és Disney.
Això és Disney, sí, amb la meva melodiosa veu de tenor a les 9 del matí. Això...
Què és això?
Això cantava la fada de la Ventafox de Disney.
Ah!
I jo la vaig aprendre en castellà, clar, jo no...
I amb accent sud-americà, eh?
Sí, solo... Cenicienta. Hola,
i
senyor.
Això ho saps des de petit?
Aquesta, a casa meva es cantava molt.
Vale.
Sí, hi ha tota una història que aquí no explicaré, però que ens servia per aprendre a fer pipí a l'orinal. Els bebès a casa meva i sempre s'ha fet així.
Ostres, mira, doncs, però aquesta no és la història. No, has portat,
no.
No és aquesta la raó per la qual has portat aquest tema per començar el programa d'avui.
Ah, no, és que el programa d'avui precisament és de la Ventafocs. I direu, sí, una òpera de Ventafocs. Exacte, doncs molt abans que Disney fes la famosa pel·lícula, Gioachino Rossini, ja va fer la seva adaptació operística d'aquest conte de Charles Perrault, o dels germans Grimm, que també van fer la seva versió. I aquesta òpera em diràs...
Com es diu?
És la Cenerentola. La Cenerentola de Rossini. És que és així com es diu Ventafocs en italià. Això és molt curiós, Jessica, perquè aquest conte té noms ben variats segons l'idioma, no? A veure, ja, en castellà, Cenicienta. Català, Ventafocs. No té res a veure, no? Però és que després, en italià, Cenerentola. En francès, Cendrillon.
Cendrillon.
I en anglès, Cinderella. La meva preferida és en alemany, que és Aschenputtel. Aschenputtel. Ja, que sembla com un insult molt, molt fort, no? O sigui...
Són insults, sí.
Sí, vas,
no però sé, a més és que ho fas molt bé, tens una fonètica alemanya...
Magnífica.
Sota la meva, el punt de vista, que és zero de coneixement alemany, és molt bona, la teva fonètica.
Gràcies, Jessica. Això, quan estàs emprenyat al cotxe i algú et creua i estàs emprenyat i dius Aschenputtel, i ja està.
Vale, així que doncs m'ho aprenc, m'ho aprenc. Doncs endavant amb la sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala. Hola, Marc.
Hola.
Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa de l'Associació Apropera de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la Fundació Òpera a Catalunya. També compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I avui... parlem de Cenerentola, ho he dit bé?
Cenerentola.
Cenerentola.
Molt bé.
Cenerentola.
Molt bé.
I què hem de saber d'aquesta
òpera? Què hem de saber? Bé, que no ho he dit, que no és només Rossini que ha fet òpera amb Cenerentola, amb la Ventafocs. També hi ha un parell d'òperes més de Jules Massenet, que és el que va fer Werther o Manon, i també Pauline Viardot, que és una compositora, que a vegades també...
Recordar que també les dones hem fet alguna cosa, eh?
Pauline Viardot va ser una excel·lent cantant, filla de Manuel García, un tenor... mira, precisament, el tenor sevillà, no crec que és, sí, andalús, com a mínim, que va estrenar el Barber de Sevilla, de Rossini, l'Otello de Rossini, o sigui, que de l'època. Doncs bé, va fer també aquesta, una seva versió en francès, per tant, Cendrillon, tant de Jules Massenet com de Pauline Viardot. Aleshores, si no coneixes la Cenerentola, has de saber que la Cenerentola, o sigui, la Bontà in Triomfo, perquè en aquesta època moltes vegades posaven dos títols, o sigui, que es diu Ventafocs o el Triomf de la Bondat, és una òpera bufa, o sigui, còmica, en dos actes, de Gioachino Rossini, amb llibret de Jacopo Ferretti, excusi. I es va estrenar al Teatre Valle de Roma el 25 de gener de 1817, quan Rossini només tenia 24 anyets, però ja acumulava bastants èxits. Ja havia començat des dels 18... havia fet ja 19 òperes. 19.
Uau, sí, eh? És cert que Rossini feia òperes com en dues setmanes. Vinga, va,
Adojo, noi,
d'aquí
també...
dues setmanes tens estrena.
De fet, aquesta va ser també un d'aquests casos, eh? Però ja havia triomfat amb Tancredi, Italiana en Algeri, Barbieri di Siviglia, Otello, vull dir que era ja un compositor, eh? Afermat.
I avui comencem a sentir una miqueta d'aquesta òpera d'avui?
Sí, a veure...
Què ens proposes?
A veure, primer he d'explicar que hi ha alguns canvis a la història, eh? Sí.
Ah, la història, clar, això era una pregunta que tenia jo pendent.
Sí.
És que em diguessis, això no és igual que la de Disney...
Exacte, a veure, hi ha un parell de diferències bastant curioses, perquè això ho hem d'explicar si no s'entendrà el que escoltarem. Per començar, en comptes de tenir una madrastra dolenta, hi ha un padrastre, és un home.
Ah, això està bé,
també està bé. També. Però no era per una qüestió d'igualtat de gènere ni de... No ho tenien gaire en compte en aquella època. Simplement és perquè Rossini es va trobar que en la companyia d'aquell teatre hi havia més homes i tenia que donar-los feina.
Ah, ostres, clar.
I es va trobar amb això. I
al final, també és un tema de desigualtat de gènere, o sigui, les dones no podien accedir a aquest tipus de treballs de forma fàcil.
Doncs no conec tan bé la història com per saber-te el detall, però sí que és veritat, almenys Rogeli així ho explicava, que doncs, al final el pare, el padrastre, és Don Magnifico, que és per la veu de baix Buffo, i tampoc tenim fada. Tenim un savi, no hi ha màgia. És un savi que és que ajuda, diguéssim, a Cenerentola, a Angelina, li posen nom, com Angelina Jolie, pues es diu Angelina, que a anar al ball i donar-li un vestit amb condicions i portar-la fins allà. Sí que hi ha les dues germanes dolentes, això sí. Ah, i tampoc una cosa importantíssima, que no hi és. No hi ha sabata de vidre.
Oh.
Com te quedes?
I què hi ha?
No hi ha vidre... No,
perquè... No hi ha vidre per si es feien mal.
No hi ha vidre... No hi ha sabata per un tema moral d'ensenyar les cuixes al teatre. O sigui, la censura va dir que això d'anar a ensenyar els peus i fer striptease de peus no estava ben vist. Així que, saps què van fer?
Clar, es veien massa els peus.
No, clar, el turmell, per favor, massa sexy. I aleshores van decidir que en comptes de... Per evitar la incomoditat també de tot plegat, doncs en comptes d'això hi ha portat dos braçalets. I un li dona al príncep i diu, i si em trobes ja... Això. O sigui que t'ho porta dos braçalets iguals, que és molt més fàcil de...
És molt més... Sí, no? De trucar? No.
De trucar
sí,
i de...
Clar.
Bueno, doncs mira, almenys estalvien això de tenir que seure a treure sabates. Però això és, diguéssim, algunes de les diferències. Aleshores, què sentirem? Doncs, bueno, com hem dit, és una òpera bufa. I una diferència, mira, que encara no havíem comentat. Respecte a l'òpera bufa amb l'òpera seriosa, és que a l'òpera bufa, almenys sobretot en l'esplendor de l'òpera bufa, que era sobretot el segle abans, durant el classicisme, i a l'òpera de Nàpols, sobretot, l'òpera bufa de Nàpols, és que a l'òpera seriosa, que havien els grans divos, en aquella època eren els castrati, abans de Rossini, doncs aquests, clar, arribaven allà, cantaven les seves àries, quedaven com uns reis, no tenien ganes ni d'assajar ni de compartir protagonisme per fer duos, trios i el que se'n diuen números de concertant. En canvi, a l'òpera bufa sí que es prestava això. I aleshores, un dels trets característics de la Cenerentola precisament és la quantitat i la profusió de números de conjunt, que en duos, tercets, quartets, quintets. Ara sentirem un quintet. I això precisament és una de les virtuts de l'òpera bufa, que gràcies a aquesta, diguéssim, bona predisposició, les formes musicals van ser molt més riques i després van triomfar, no?, en contraposició a la cosa encarcarada aquella d'una successió d'àries, i va acabar traspassant a l'òpera seriosa. Anem a sentir aquest quintet que es diu Nel volto statico, que és un moment d'estupor. Que això també és una cosa molt... que passa bastant a les òperes, que es queden amb un pam de nas, no? Així, ah, oh, Dios mío, espera l'acció, i aquest, oh my God... Està musicat. I es foten a cantar cadascú per la seva banda, dient, madre mía, què està passant, no? I aleshores, aquest és el moment d'estupor perquè estan, el príncep està buscant, diguéssim, convidant a les noies joves del regne en el palau. I a l'Alidoro, el savi aquest, diu que el Don Magnifico té tres filles. No només les dues dolentes, sinó també una tercera. I aquest va i diu que no, davant de l'Angelina, davant de la Ventafocs, i diu que no, que ella és una serventa i que la tercera filla que està en aquell llibre ha mort. No està. És molt cruel. Diu, sí. No, no existeixes, estàs morta. Hosti, és que tot
aquest és el padrastre dolent.
Dolentíssim, no? Com pots veure. Mm-hmm. Que fa un paper còmic, però molt dolent. Aleshores, anem a sentir aquest quintet cantat per la mezzo Carol García, fent d'Angelina, que és la protagonista, la Ventafocs, el tenor Pablo Martínez, fent de Príncep, que aquí té nom, Don Ramiro, mira, li posen un nom, Carles Pachón, que el coneixem també, fent del servent del Príncep, que es diu Dandini, Fernando Álvarez, fent de Don Magnífico, el padrastre dolent, i Marc Pujol, que per cert viu aquí a Sant Cugat, aquí tirem cap a casa, fent el savi Alidoro, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, com sempre, dirigits per Daniel Gil de Tejada, en aquest àudio cedit per la Fundació Òpera Catalunya.
Endavant. Marc, i a part de tots aquests canvis que ens has explicat, la història com continua? Continua igual que la que coneixem?
Igual, igual. Hi ha alguna coseta, com per exemple que veurem que el príncep, per anar de casa en casa i veure una miqueta quin és el tarannà real de la gent, doncs es disfressa de servent i s'intercanvia el vestit amb el seu servent real, que és Dandini, el baríton, que es fa passar per príncep. Tothom, mentre tothom li fa la pilota al fals príncep, i pot veure una miqueta de què va tot plegat.
Perquè el príncep és és tenor.
El príncep és tenor, és el tenor, i Angelina, que és la Cenerentola, és mezzo-soprano. Que a vegades diem sempre tenor i soprano, no? Doncs Rossini escriu diverses òperes també amb protagonista mezzo-soprano. Parlant del tenor, ara sentirem precisament un tros de la seva ària, quan ell s'ha quedat totalment extasiat de veure aquesta jove desconeguda en el ball i que marxa a la mitjanit per no ser descoberta.
S'ha enamorat.
Clar, aquí no marxa per màgia, perquè clar, aquí la diguéssim que cap carruatge es converteix de nou en una carbassa, però sí que marxa i ningú sap qui és. I es queda extasiat i només li queda aquest braçalet. I aleshores canta la seva ària de juro trobar-la. Aleshores, per fer això, doncs fa un exemple de bel canto pur, que és la profusió d'ornaments i d'agilitats que tant caracteritzen a Rossini. Així que anem a sentir aquest fragment de l'ària del tenor, cantada per Pablo López, on Pablo Martínez ha de pujar moltes vegades el temut i espectacular do sobreagut, el anomenat do de pit.
Ah, doncs anem a trobar-lo. A veure si el trobo.
Va, a veure. Va.
Thank you.
N'he trobat dos.
Aquí n'hi ha... Bravo. Sí, i les has trobat molt bé. Eren exactament aquests dos que has dit.
Era fàcil.
Era fàcil, i bé,
jo
no?
Jo crec que sí. Sí, però el que no sé és per què és el do de pit. És d'aquelles coses que ara m'ho he preguntat.
Doncs mira, va molt... Va bé que em facis aquesta pregunta, perquè precisament... el do sobreagut, que és el, com l'extrem de la veu del tenor, que és la veu més aguda de, la, de les veus masculines, doncs aquest do, o els aguts inclús per sota, en aquella època no es cantaven com ara, com hem sentit ara. Mm-hmm. Es cantaven en una espècie de tècnica que era mig falset, una veu mixta, mm-hmm. la veu de cap, en la que era una veu més aviat tirant a falset, no? Que era molt més fàcil d'emetre.
Tiraven a vigis.
Exacte, com els vigis, exacte. I què passa? Que va haver-hi un senyor que es deia Gilbert Dupré, que precisament en una òpera de Rossini, que és l'última que va fer, el Guillem Tell, que té molts dos, doncs va decidir que ell podia fer aquestes notes, però amb l'amplitud i la força de la resta de la veu, mm-hmm. com les hem sentit ara. No? I això, clar, era molt més potent i molt més espectacular. Aleshores li van dir que era do de pit, perquè la veu era... no tant de cap, vull dir, això ja entra en una tècnica vocal. Mm-hmm. Quan fas un agut de falset, realment la ressonància, la notes més en els ressonadors aquí del cap. Mm-hmm. En aquest do de pit, que es diu do de pit, es diu malament perquè en realitat també hi ha molta ressonància de cap, però és per diferenciar-lo del falset. Mm-hmm. I aleshores què passa? Que a Rosina no li va agradar gens. Deien que semblava que estiguessin torturant un gat. No va entendre això, però el públic es veu que li va encantar i ara tothom espera que el tenor doncs, se la jugui i faci això amb la veu plena. Cosa que és tota una com dir-ho,
un esforç,
virtuosisme, sí, has d'estar molt fi, és com fer un triple tirabuixó i caure amb un espagat. Mm-hmm. Però no trenquis res.
Però, i encara es continuen fent els falsetes?
El falset és un recurs tècnic i que es pot, o expressiu, que es pot fer encara, però no, si ara algun tenor actual volgués fer-ho com a l'època de Rossini, primer no sabíem exactament com sonava perquè no tenim gravacions, no existien.
Clar, no sabem, clar.
Amb la qual ens estaríem inventant una mica el que ens imaginem, però no seria acceptable, perquè seria com fer trampa.
Al final jo crec que aquestes això que ens estàs explicant té molt a veure amb la història de com es cantava, de les modes, no? De com es cantava en el moment i ara la moda del moment o com es canta en els últims anys, segles.
Clar, és moda i és l'evolució tècnica d'una veu que és la del tenor, que és una veu que conec perquè és la meva, que té una evolució ben curiosa perquè és una veu que és totalment fabricada. Vull dir, aquestes notes agudes, no parlem aquí dalt. Mm-hmm. Els barítons i els tenors tenim una... parlant, estem molt a prop. Però nosaltres afegim unes notes que no existeixen a la veu parlada i aleshores això també produeix que quan hi ha un problema, una falla en un agut, es produeix el temut gall, mm-hmm. no? Que el gall és la cosa més divertida de sentir, és un efecte molt còmic, no? I tan terrible a la vegada. O sigui, estem molt exposats. Realment és fotut.
Això és un tema molt, sí, molt interessant, aquest, l'evolució que has dit, l'evolució tècnica mm-hmm. dels tenors. Imagino que les sopranos també han tingut la seva evolució tècnica fins
Correcte.
Ara. O sigui, un dia...
Un dia en parlarem, si m'ho has demanat, ho farem. A la propera temporada.
La propera temporada...
del cantant d'òpera...
Haig de saber reconèixer una soprano, una mezzo, un tenor, un baríton, però així, només en uns segons.
Això ho farem.
Vale, perfecte. Continuem?
Continuem. A veure, com dèiem, el protagonista aquí és la mezzo-soprano, que és la veu intermitja de les veus femenines. Ja que m'ho preguntaves, la soprano és la més aguda, mezzo és una veu intermitja, la contralto és la greu. Doncs bé, la mezzo, el que va dir aquí, és la protagonista, la ventafocs, Angelina, i té una escena final, el rondó final, que és de gran lluïment. Ara tornem a tenir... va sentir un exemple d'autoplagi, perquè Rossini escrivia molt ràpid, però també perquè s'autocopiava molta música.
Sí, l'altre dia
m'ho vas comentar, oi, el Barbieri? Sí. Doncs bé, en aquest cas, reaprofita la mateixa melodia de l'àrea final del tenor del Barbieri di Siviglia. O sigui que, si sentim això, direm... què passa? Què passa? Que en aquesta àrea del tenor, que es diu Cessa di più resistere, el barber de Sevilla, al final de tota l'òpera, moltes vegades es tallava. perquè una, perquè talla la, perquè aturava l'acció, és molt difícil, estava al final de tota l'òpera i molts tenors que deien prou ja, vull dir, deixeu-me...
No puc més.
Deixeu-me viure. I aleshores va reaprofitar aquesta melodia i la va posar en veu de mezzo-soprano amb un altre text, i és el rondó que se'n diu Nacqui all'affanno, non più mesta accanto al fuoco, que ara sentirem per la mezzo Carol García amb l'Orquestra Sinfònica Vallès dirigits per Daniel Gil de Tejada. Molt bé, hem sentit fins ara aquest tempo pausat, de gran lluïment també, de gran musicalitat, però atenció perquè ara ve el rock and roll. Mireu que la música de l'orquestra serà imparable. Com t'acaba? Això és rock and roll.
Concert de rock, eh?
Brava.
La gent cridant...
Això era l'escenari que cridava, perquè hi havia merder. Això, és que això era a l'assaig general, no hi havia públic. No, i per això ara, vull dir, jo crec que calia aplaudir-la, perquè ha estat espectacular. Carol García, bravo per aquesta metralladora de notes que
sí,
acaba de demostrar.
No, i amb l'orquestra, no? Anava com molt a conjunt. No, tots.
Exacte, el que comentàvem. És com la maquinària d'un rellotge suís.
No hem fet un programa de televisió, sinó que estem fent un programa de ràdio. No heu vist el Marc aquí, dándolo todo, amb passos de rock, ballant de veritat.
A veure, és que el Rossini et convida al mor humor a ballar, a moure el cos, vull dir, sense això, i tac-tac-tac-tac-tac-tac. Vull dir, no pots evitar-ho. Jo crec que haurien de fer ja coreografies a TikTok amb música de Rossini. No sé què esperen.
Escolta, tu pots fer-lo?
Ho has fet.
Perfectament.
S'ha de fer. Rossini Challenge.
Rossini. És Rossini el... Rossini, o més compositors...
Hi haurà més, però és que Rossini, quan toca això, vull dir, jo ho sento, però sí, m'aixecaria de la...
Si
el cos es mou. A mi sí. Jo ho recomano, crec que és terapèutic.
Molt bé, sí, nosaltres aquí ens hem deixat anar 3 minutets d'energia pura.
És que això és el final de l'òpera, això és magnífic.
Ens has d'explicar alguna cosa més o ja donem per finalitzat el programa?
No, res, que d'explicant, perquè per finalitzar, ara sí, acabem, però... Proposo que escoltem un duet còmic per a veu de baríton, que és el serà Carles Pachón, que és i el baix bufo, el Fernando Álvarez. Són el baríton Carles Pachón fent de Dandini, el cambrer, el servent, i el baix bufo Fernando Álvarez, que és un tipus de duet que havíem comentat a l'episodi d'on Pasquale, això del duet còmic entre un baríton i un baix,
sí.
Com hem sentit a don Pasquale, amb l'ús del sil·labato, que és allò com un embarbussament de paraules, a veure qui la diu més ràpida.
Sí, que era dificilíssim.
Sí, aquí què passa? Que Dandini, que és el cambrer que s'ha fet passar pel príncep, ja aquí ha acabat la seva feina, però encara va vestit de príncep. I tota l'òpera, el Magnífico, el padrastre, ha estat doncs, fent-li la pilota, i aleshores diu, bueno, amb quina de les dues filles et vols casar, eh? I aleshores l'altra li diu, oi, jo encantat de casar-me amb elles, però a veure, què hauria de fer, no? Què esperes que com les he de tractar? I l'altra diu, bueno, una llista de coses superflues, no? D'això, de no sé quants cavalls, no sé quants servents, doncs mira, doncs malament, perquè jo no li puc oferir res de tot això. I aquí li diu, és que jo sóc Dandini el cambrer. El cameriere. I l'altre, anda ja. No, que sí, que jo sóc el... Que no sóc el príncep.
Que t'hem enganyat.
I l'altre, com et quedes? I diu, no, jo el que faig és fer els llits, afaitar les barbes i pentinar. I l'altre diu, no pot ser, això es desespera, i sentim aquest duet que diu, doncs jo d'aquí no me'n vaig, doncs sí que aniràs o et fotré una bastonada. I l'acaba fent fora del palau.
Doncs si us ha agradat i voleu escoltar més de Cenerentola,
molt bé,
aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Sí, i també ens trobareu al Facebook, Twitter, com @propera, Instagram, @properainsta, nostre web, com propera.cat, o el nostre canal de YouTube. Així que, seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera!
Bona òpera!
Mireu el crescendo orquestral, que és típic també de Rossini, com va creixent.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.